El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, ja hi són la Inzane Conesa i també en Marc Monells. Molt bon dia als dos.
Bon dia. Bon dia.
Ja estem a l'espera també que s'incorpori Toni Ramon a aquesta tertúlia. Voldria parlar amb vostès dels últims moviments polítics que hem tingut, tant en àmbit nacional com local. A Sant Cugat, el Partit Nova Esquerra Catalana, amb el santcugatenc Josep Maria Balcells, Alba Roda i Jordi Angusto, i la plataforma Moviment Catalunya, de la qual formen part el portaveu i alcaldable socialista Ferran Villasenyor i Joan Gaia es fusionen amb Moviment d'Esquerres, Més. El nou partit, que s'ha presentat aquest diumenge, neix amb l'objectiu d'unificar els socialistes sobiranistes i no permetrà la doble militància. Aquesta ha estat una de les notícies que ha tingut més lectures precisament aquest dilluns a Cugat.cat i m'agradaria conèixer quina és la seva opinió d'aquesta unificació de Nova Esquerra Catalana i també del Moviment Catalunya i la possibilitat també que avancem amb Joan Ignasi i Elena també acabi trobant-se en aquest punt de comú, un punt de trobada. Quines són les opinions? Ainzane.
Bueno, faré
que
una...
Puc dir que vens amb un full preparat.
Faré una entradeta una mica llarga, però aguanteu, sisplau, eh?
Sí, sí, no. El Marc diu que sí, eh?
Tu sí, tira, tira. No és el meu
jo primer volia començar dient que amb l'època com a primer secretari del Pere Navarro es van trencar molts ponts. No va saber tenir mà esquerra i mai millor dit per sumar i fer les coses d'una determinada manera perquè aquesta gent continués sentint-se còmoda en el PSC. No era una qüestió de convocar un Consell Nacional i dir que es voti l'alternativa de la Marina Gel i l'Atura ETC i que es voti la proposta de l'executiva i qui guanyi doncs la majoria, doncs avanti, no? Les coses no es fan així. Les votacions moltes vegades no solucionen els problemes interns. Cal negociar, cal dialogar i no ho va saber fer. Arriba el Miquel Iceta, potser és massa tard. El Miquel és molt intel·ligent, ja ho hem dit moltes vegades en aquestes tertúlies, però arriba tard per refer aquests ponts que ja estan trencats. Vam veure la setmana passada que va tenir una reunió amb la Marina Geli i bueno, li va dir que podia aguantar fins a finals d'any cap problema i que després decidís. El Miquel ha llançat la consigna interna que el PSC vagi suau amb els companys, per dir-ho d'alguna manera, que deixaran el PSC i que ho han anunciat. El Miquel llança aquesta consigna, però en el territori s'està passant molt malament, perquè clar, les municipals estan a tocar, s'està desfent algunes agrupacions i aquesta consigna del Miquel d'anem suaus amb aquesta gent no s'acaba d'entendre. Un exemple clar del que estic dient és Girona. Girona, ja teníem a la Pia Bosch que d'alguna manera va expressar que estava treballant per una alternativa, ella es portaveu de l'Ajuntament de Girona pel PSC, i el que fa l'executiva de la federació és dir que s'escollirà l'alcaldable socialista via primàries. La Pia diu, jo aquí no m'hi presento perquè no estic d'acord amb unes primàries i deixo que el PSC digui que tri la candidata a l'alcaldia. En paral·lel, la Glòria Plana, regidora pel PSC, diu, no, jo sí m'hi presento. Llavors hi ha unes primàries, Glòria Plana versus Sílvia Paneque. Llavors, com la Glòria força les primàries, doncs s'engega un procés i setmanes abans de les primàries la Glòria Plana diu em retiro perquè jo estic treballant per una altra alternativa. No només això, la Glòria Plana es queda amb l'acte de regidora i passa a formar part dels no adscrits. La Sílvia Paneque és votada per més de 700 militants i ciutadans i és la nova candidata a l'alcaldia per l'Ajuntament de Girona. El que vull dir aquí és que la Pia no lluita perquè la seva posició sigui hegemònica dins el PSC de Girona. Diu, no, jo passo perquè ja no crec ni en les primàries. Després, la setmana passada, divendres, 5 dels 6 regidors del grup municipal socialista diuen que deixen el PSC, però no deixen l'acta de regidor. En paral·lel a la Diputació Provincial de Girona, la Pia Bosch i un altre diputat provincial diuen que deixen també el grup provincial del PSC, però també es queden amb l'acta de diputat provincial i passen a formar part dels no adscrits. A veure, a mi em sembla perfecte que deixin el PSC, si és la seva voluntat, són lliures per fer el que vulguin, però home, crec que han de tenir un comportament ètic, i si marxen, marxen amb totes les conseqüències. Perquè, clar, la Pia tenia dedicació exclusiva a la Diputació de Girona. Cobrava 42.000 euros l'any. Llavors, clar, la presidenta del grup provincial diu, escolta, et traiem la dedicació exclusiva i et quedes amb una dedicació de 24.000 euros l'any. Llavors, clar, amb aquesta decisió és quan diuen, escolta, ens han tret la dedicació exclusiva, doncs jo me voy del PSC. Doncs les coses s'han d'explicar, jo crec, d'aquesta manera.
Alguna cosa més?
No, jo és que davant...
NECAT, des de fa temps està treballant per les eleccions municipals i està anant municipi a municipi oferint a regidors del PSC número 2 a les candidatures d'Esquerra Republicana, amb l'emprenyada d'Esquerra Republicana en alguns municipis. És a dir, que estan fent les coses d'una manera una mica barrueres.
Marc, jo no, que somreies.
Somric perquè davant d'una socialistòloga que tenim aquí a la ràdio com la Etzane, és impossible fer moltes més aportacions, perquè realment el ventall de les opcions que la tercera força política en el Parlament actualment ens està oferint és tan ampli que si només et dividit en totes les faccions que ens ha explicat, no, és que lluitarà amb el PP, que ja és un gran mèrit, que està allò entre el 6è i el 8è, no? En aquest cas, per tant, és una diàspora, és un Big Bang, és una dispersió que realment és de manual, que s'han d'anar en contra del que sembla lògic, no? Que és moment de sumar i d'afegir-se, i ara, dit això, segurament és una estratègia per acabar-se sumant o afegint o ajuntant-se amb algú, no? Per tant, jo ara sí es diu més federalista d'esquerra, nova esquerra, moviments de diferents tipus, són moviments, estratègies, per acabar anant a parar en algun lloc, perquè no crec que siguin tan rucs, com per dir, no, és que faré jo un partit de jo i quatre més. Això són moviments per dir, bueno, anirem a un lloc o a un altre, a una llista o a una altra.
Bon dia, Toni Ramon.
Molt bon dia.
Estem parlant de tots aquests moviments a l'entorn del PSC. Jo em pregunto, Sant Cugat, què passarà? Perquè Nova Esquerra Catalana, un cop no hi ha hagut entès en aquesta candidatura transversal d'Esquerra, suposo que jugarà, i no sé què passarà també amb el portaveu del PSC, Ferran Villasenyor, que també és de Moviment Catalunya.
Dijous... No, que jo després, que parla Toni, que encara no ha parlat, després ja...
Jo, atès els companys de taula, faré una anàlisi molt poc política de la situació general, i de Sant Cugat ja avanço que no en tinc ni idea de què pot passar. Però crec que es donen dues circumstàncies. Primer, la ideològica, que segur que hi és, o m'agradaria pensar que hi és.
No només és la ideològica.
No, ja dic la primera, que no la primera amb importància, la primera que dic, la ideològica. O sigui, el PSC no ha respost a les expectatives d'una part de la militància i d'una part dels càrrecs electes, això és evident, sobretot amb l'etapa Pere Navarro, amb la no participació en moltes de les negociacions, en molts dels acords de país, el suport de la consulta, etc. I per una altra banda, la part que passa quan un partit ha tingut cotes de poder molt elevades i la gent veu que la cosa comença a trontollar, es comença a ensorrar en perspectives electorals i, per tant, es comença a perdre aquella perspectiva de càrrec i de feina. I sé que és una anàlisi molt poc polític, però tinc la sensació de que tots aquests moviments, tanta diàspora, tantes formacions diferents i tots anant a negociar números 2 a llistes d'altres partits, em sembla que és més una fugida que sí que té una part de base ideològica, però també hi ha una part que s'haurien de fer mirar, sincerament s'haurien de fer mirar. No passa res quan disconforma el teu partit, te'n vas a casa. No passa absolutament res, ho expliques,
clar,
denuncies
no
la situació, i escolta, fins aquí hem arribat. Jo crec que és més ètic, més net, tot més relaxat. Ei, i més enllà dels partits hi ha vida, i vida intel·ligent.
Ah. Jo estic perfectament d'acord amb el que acaba de dir ara el Toni, és a dir, si no estàs d'acord amb el partit, com diu el Toni, marxes, ho expliques, però si ets regidor, càrrec electe públic, doncs has de deixar l'acte pel partit, bueno, per la llista que en formaves part. Jo crec que això és així. Marxen per un motiu ideològic, i dèiem, no només ideològic. Aquesta gent que ara munta el moviment d'esquerres ha tingut càrrecs molt importants pel PSC, majoritàriament han estat consellers de la Generalitat de Catalunya. No han acceptat que dins del PSC en aquests moments la seva posició no és la majoritària dins l'organització. És per això que marxen i per fundar un partit propi. Això, d'alguna manera, ara se li dona forma de partit, però ja fa temps que està inventat. Era els Ciutadans pel Canvi d'abans. Vaja, era negociar les llistes amb el PSC i dels cinc primers llocs, doncs em dones un dels altres cinc, doncs un altre. I negociar quotes, i ara ho volen fer, doncs suposo que amb Esquerra Republicana. Jo conec una persona de NECAT, el número 2, el Pere Almeda. El Pere Almeda mai ha estat militant del PSC, però ha treballat pel PSC. En el govern a l'ombra va ser tècnic del grup parlamentari. Quan el PSC va arribar al govern va estar amb el conseller Vallès a Justícia, després amb la consellera Tura a Justícia i després al gabinet de presidència amb el president Montilla. I era un convençut federalista, fins i tot la tesi doctoral la va fer de federalisme. I no volia sentir parlar de la independència, perquè la seva prioritat, i ho defensava aferrissadament, era el pacte amb l'Estat. Bueno, ha canviat d'opinió, però...
Home, l'Estat ha donat arguments, eh?
Sí, sí,
federalistes
però
han canviat d'opinió.
Fins fa 4 dies aquesta gent deia que el PSC havia de posar l'accent en el dret a decidir, a defensar la consulta d'una manera més vehement, no? I ara de cop i volta diuen, no només això, és que som sobiranistes. I això en poc temps, vull dir, en mesos. Aleshores, doncs, bé, això pot ser així, però crec que doncs, reclama una actitud ètica per part d'ells si són càrrecs electes.
Home, a Sant Cugat han tingut el cas, per exemple, del Partit Popular, no? Que un regidor ha marxat
i ha
continuat com a regidor no escrit. Perdona, Toni.
No. A veure, si tu és... jo crec que ètica, però molt ètica també és doncs, defensar una posició. L'altra cosa és quan la defensa d'aquesta posició passa per negociar quotes elevades, en llistes d'altres partits. Jo crec que aquí és on trontolla tot, no? O sigui que a mi ideològicament sortint d'un partit, abandonin unes actes o no, que aquí si en cas en parlem en el proper capítol, i que ideològicament, diguéssim, es desentenguin del partit que els ha donat el càrrec, ho trobo normal i ho trobo ètic, i penso que si el teu partit no compleix les expectatives ideològiques que tu tenies i part programàtiques, doncs marxis. Ara, a partir d'aquí, dona suport a un partit, dona suport a una candidatura. L'altra cosa és, vés a negociar quotes. Bueno, això jo crec que és bastant discutible, no? És el que deia abans. S'ajunta la part ideològica i s'ajunta la part de que un partit que ha tocat poder en moltes institucions i durant molts anys, doncs ha creat cert clientelisme entre la seva militància i càrrecs, doncs que ara... és dur i fora el carrer fa fred i per tant doncs, s'estan negociant coses que van molt més enllà de la ideologia. Jo crec que és la part lamentable d'aquest escenari.
Evidentment que poden criticar
home, només faltaria.
El PSC del qual formaven part.
Sí, sí.
Vale? Però el que no pots fer és criticar i al mateix temps utilitzar les estructures del PSC per crear una alternativa. Uh-huh. És que, clar, el PSC al final diu, escolta, no som tontos. És a dir, si tens una dedicació exclusiva a la Diputació de Girona, mentre estàs fent territori per crear llistes alternatives a les del PSC, doncs, escolta, doncs la cosa té uns límits.
Sí, però també el Partit Socialista, en aquest cas, es va beneficiar de l'actiu que suposava tenir gent a les llistes amb aquesta sensibilitat federalista, no, nacionalista, que ara no es diu nacionalista, sinó sobiranista, i, per tant, gent militants i simpatitzants i votants que els van votar precisament, sí, perquè
però podem dir podem dir el mateix, que el PSC se n'aprofita de la gent que té una ideologia, per dir-ho d'alguna manera, més espanyolista a l'àrea metropolitana. És que clar, tu presentes la Pia Bosch a Cornellà i no treu res.
Per això
la fortalesa del PSC era tenir aquestes dues ànimes, no? Com s'ha dit tradicionalment.
Aires,
ha saltat pels aires.
A veure, el Partit Socialista, segons l'enquesta del CEO, perd partits per cinc bandes i perd més d'un 20% de vots, dels quals quasi el 12% se'n va a Podemos, però després, així a prox, perd un 2,5% que se'n van a Iniciativa, se'n van a Esquerra, se'n van a Convergència fins i tot, i se'n van a la CUP. Diguéssim que hi ha com una diàspora de vots, i clar, és normal que dintre del propi cor dels càrrecs socialistes també hi ha aquesta diàspora, perquè és un reflex del que li està passant, que se li estan menjant l'espai, gràcies també, evidentment, com tu has dit, a un lideratges complicats que ha tingut el partit i per el canvi que no han sabut llegir cap on va la societat.
L'altre dia també l'Àngel Ros em va sorprendre amb unes declaracions que va fer, que deia que ell, en el congrés del PSC del 2015, que queda temps encara, continuava donant suport al Miquel Iceta per continuar. Clar.
El Ros, depèn del dia com s'aixeca, no?
Sí, que el Ros tenia un peu amoient per Catalunya al mateix temps que és president del PSC. Aleshores, jo crec que el PSC en aquests moments necessita una renovació generacional, que ja hauria d'haver estat possible en el congrés on es va triar el Pere Navarro.
Home, Miquel Iceta, renovador generacional, no podríem dir que és tampoc, perquè aquest, diguéssim...
No, però el PSC té una assignatura pendent, que és la renovació generacional.
Ni renovador ni generacional. Sí, ni una cosa ni l'altra. Quants anys porta el senyor PSC?
Vull dir que és
el senyor Iceta a la cuina del PSC.
Que és un tio intel·ligent.
L'altre deia,
renovació.
En una entrevista a Sentit Crític, el titular deia, jo sóc l'aparell. Clar, això és, esto es matador.
Això ho va dir ell mateix?
Sí, sí, jo sóc el PSC. Això és demolidor.
És l'Alfonso Guerra català. Que es jubila amb 70 anys i encara va impartint càtedra de l'endemà de plegar. Diu, home, va.
Qui també ve del PSC i està darrere d'un partit que es presentarà a les eleccions municipals és el senyor Luna, que anirà amb Podem, que finalment es presenten a les eleccions amb la marca Guanyem Sant Cugat.
Doncs mira, el senyor Luna...
Cuidado que ara comencen les gesticulacions
super,
a Píric.
Super renovador. Portava anys al PSC i col·laborant activament amb la secretaria del Josep Maria Sala. Renovador donde los haya también.
Donde los haya.
Vull dir que, clar, això de Podem, doncs hem d'anar amb lupa en el territori perquè, bueno, ja ho vam comentar la setmana passada.
Javier Luna, que no he dit el nom, perdó.
Bueno.
És l'única candidatura, la seva, que es presentarà en l'assemblea per optar a ser secretari general de Podem a Sant Cugat.
Que a mi em van dir, per exemple, a Rubí, un dels líders de Podem, que volia esdevenir líder, era el Jordi Pairó, que havia estat primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí. I els de Podem de Rubí li va dir, no, que tu eres casta.
A veure, fa una mica de paneta, tot això de la casta, qui és casta, qui és casta. Jo, no, en aquest cas, sí, ara em contradic, però una cosa és que tu vulguis encapçalar o simbolitzar una renovació. Però jo crec que això ho hem de debatre de la gent que porta molts anys dedicada a la política, que en si mateix no és dolent. El dolent és quan realment les coses s'enquisten, però hi ha gent que realment són cracs, i en tots els partits n'hi ha i que porten molts anys amb això, que és el millor que fan.
Tu no limitaries mandats, per exemple?
No, és diferent.
És diferent, és diferent. Val, és un debat que sempre... La limitació de mandats.
Limitació de mandats, sí. Limitació de mandats, segur.
8
però anys? Però això no és el mateix que estar molts anys dedicant a la política, perquè si ets un tio apassionat d'això, jo entenc que hi ha gent que vagi canviant de llocs, però limitació... Jo, són 10 anys. L'ideal serien 10 anys, que això ho deia el recurs. També. Perquè 8 és la primera legislatura que t'hi entrenes i ja saps de què va, la segona que ja ho has d'acabar i queda una mica curt.
Sí, tu faries legislatures i mandats de 5.
De 5 anys, 2 de 5 seria l'ideal, com a mínim a nivell municipal. És complicat, però... Però i el màxim, el que està clar és que màxim de 10. I com que això no és així, doncs màxim de 8. I tira que te vas.
I en acumulació d'altres administracions? Per exemple, ser regidor, ser diputat...
Mentre no hi hagi acumulacions de sou... jo crec bastant amb els supermans, diguéssim, amb les sinergies polítiques.
Suposo que et refereixes a ser regidor, continuar de diputat...
Després me'n vaig 8 anys de diputat, després me'n vaig d'eurodiputat, no sé, ho dic per exagerar, però que pots estar encadenant limitacions de mandats, però te'n vas als 24 anys.
A tota la vida vivint a la política, que és el que no, no... A veure, jo no crec que sigui saludable. No crec que sigui saludable políticament o democràticament. Ara entenc que hi hagi casos en els quals...
Fins i tot no és saludable a nivell personal, perquè hi ha un determinat moment que t'has de plantejar, bueno, refer-te al marge de la política, i això és sa per tu, per personalment. I el que a mi mai m'ha semblat bé és, alcaldes que són diputats. O sigui, una alcaldia, amb tota la feinada que implica...
A mi em sembla perfecte. Però en francès així, és quasi obligatori.
Sí, però a mi no
un alcalde, jo que passejo bastant pel Parlament i hi he treballat, un alcalde que està al Parlament fa més feina, moltes vegades, pel seu poble, que moltes vegades al seu despatx.
Però hauria de fer de diputat, no d'alcalde.
Però es presuposa que tu tens prou...
Però defenses les iniciatives del teu territori, velles per tot el que afecta al teu territori, fas molta feina, tens accés a directors generals, secretaris, a consellers, que normalment...
Tu com a alcalde o alcaldessa, ja tens accés al teu partit i a consellers i directors generals, no et cal ser diputat.
Sí, però siguem realistes.
Què t'aportes a tu ser portaveu del teu partit a la comissió de, jo què sé,
de territori i sostenibilitat? Doncs mira, t'aporta que d'entrada tens trobades amb els directors generals de...
Però que
de
això ho pots fer sense ser diputat.
Sí, però
Marc,
la realitat és una altra.
I ja no, no diguem si el teu partit
govern, que tenen 948 municipis als quals atendre els seus alcaldes, un darrere de l'altre, i evidentment que demanes hora i te la donen, però et poses a la cua com toca, però si tu estàs allà compartint hemicicle amb altres alcaldes i els membres del govern, home,
no estic d'acord.
És innegable que és una accessibilitat. Ara, és evident també que no hi ha una cambra en la qual siguin tots els alcaldes.
Si tu tens diputat l'alcalde de Sabadell i no tens diputat l'alcalde de Terrassa, ja la tenim liada.
És evident que el que és diputat té més accessibilitat al que no ho és. Això és així.
Ara, jo crec que sí que és important, pel que preguntava el Pep, de succeir encàrrecs, sí que hi ha una part que és sa tampoc dedicar-t'hi tota la vida, quedes estàs fora del dia a dia, del mercat laboral i de la vida real, i això és important, que no s'ha de perdre de vista, però també crec que és interessant que un diputat o diputada prèviament hagi, o conseller o càrrecs de la Generalitat, hagin conegut el dia a dia de la política municipal. Per tant, que un regidor o regidora pugui tenir una continuïtat alguns anys més, no tota la vida, en un càrrec de responsabilitat a nivell nacional, tant sigui diputat com sigui un càrrec de govern, no em sembla malament. O sigui, jo crec que masses vegades veiem les administracions de moment autonòmiques doncs molt allunyades del ritme i del dia a dia ja no dic d'un ajuntament, sinó de la gent, de les empreses, de les entitats, dels serveis, etc. Per tant, em sembla que encomanar una mica de ritme local a les administracions nacionals no estaria malament.
Home, és l'administració més propera, està clar, que és el més... I és una gran escola de política. El que ha passat per un ajuntament, després quan va amb una administració superior, tens un rodatge. El que és veritat és que mai arribes a estar tan proper com quan estàs aquí a l'administració local. Després, quan fas una carretera, des que fas una llei fins que realment veus algú que la gaudeix, o des que fas una actuació en una conselleria, és molt més llunyà, i l'accessibilitat dels ciutadans també és diferent, tot i que les xarxes socials ara això ho trenquen i ho permeten, però realment la proximitat del govern local és molt més... fa que la política estigui molt més a l'abast de tothom.
Per ser de cara a les properes municipals, ja coneixem bastants candidats, per exemple vam conèixer la candidata de la CUP, Núria Gibert, i amb ella veiem que moltes de les caps de llista de les properes municipals seran dones. Em sembla, estem mirant les dades, que serà la primera vegada que hi ha tantes dones que aspiren a l'alcaldia. Mireia Ingla per Esquerra, Mercè Conesa per Convergència i Unió, Roser Casamitjana per Iniciativa, i ara per la CUP, la Núria Gibert. És una dada que l'altre dia miràvem a la redacció, i com, vaja, el que abans era extraordinari, ara probablement seran majoria les candidates en un debat que, per exemple, organitzem a Quap.cat.
Doncs a mi em sembla molt...
Ah, no, 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 ho dic com a portar la informació,
sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Sense cap mena de...
La normalitat la ens hauria de portar que això no fos notícia.
No, i a més,
a dia d'avui encara ho és,
però...
No, i a més, a l'equip de govern i a l'Ajuntament de Sant Cugat, en general, crec que manen bastant les dones. L'alcaldessa, dona. La primera tinent d'alcalde, dona. La gerent, dona. La cap de premsa, dona. Directora de comunicació, dona. Vull dir que...
El cap de gabinet és un home.
Ai.
Bueno, també hauria alguna cosa per nosaltres, no? Pels homes.
Vull dir
que està molt bé.
No, està molt bé, està molt bé. Està molt bé.
Algun comentari més, doncs, d'actualitat? O passem a parlar del que podria passar aquesta tarda amb la conferència d'Oriol Junqueras?
Demanem
que ens passa
canviar el dia.
Que demano sempre pronòstics i
aquí, farem...
travesses del que
passa. L'altra opció seria fer-ho a la una de la matinada en plan pitoniso, eh? Treus la bola, ja dic, jo crec que avui parlarem,
no bro.
Responda, que avui parlarem del seu pudor.
Alguna previsió del que pot passar avui? Acceptarà l'oferta que li va fer Artur Mas o consideren que plantejarà alguna alternativa amb més llistes per
El periòdico avançava ahir a la nit una llista per aigües, no?
Llista per aigües vol dir que serien diverses butlletes, no? Diverses paperetes,
tres
perdó.
Tres partits amb una...
Amb una marca comuna, no?
Marca federada. No sé com dir-ho. Ja, tu pots votar Esquerra, Convergència i Unió o CUP, però sota un... paraigües, una marca que no sé com...
Ara és l'hora Esquerra, ara és l'hora... No?
Exacte, una cosa així. Per no perdre el pluralisme...
Sí, jo faria Esquerra, ara és l'hora, Convergència, ara és l'hora, que encara es perdrà algú buscant la butlleta.
A veure, serà... Jo crec que serà una cosa insòlita. Que tornarem a marcar tendència, que al principi no entendrem ben bé el que ens estan proposant, però tindrem uns mesos, setmanes, mesos per entendre-ho. Per mi l'ideal realment fora una llista unitària forta, no de partits, sinó recolzada per partits i composada per personalitats de diferents àmbits i ideologies i de la societat civil en general. Crec que és difícil perquè tàcticament segurament a Esquerra no li interessa i perquè és complicat, jo entenc les dinàmiques de partit, però és una llàstima perquè realment seria una cosa molt, molt potent. També crec que avui el fet que el president Mas vagi a la conferència és un gest.
Al final hi va.
Sí, hi va. I això és, bueno, també hi anirà la Mercè Conesa com a portaveu i el Rull, vull dir que la plana major de Convergència hi serà, ja és un gest i per tant el fet ja diu que anem a parlar, proposis el que proposis, no? El fet d'anar ja vol dir, i és més, demà ja estaven citats, ara no estic segur si es manté o no, però en principi demà tenen reunió el president i en Junqueras, per tant, proposi el que proposi avui en Junqueras, demà comença realment la feina de veure si com es concreta la possibilitat de les eleccions i de llistes i programes conjunts. El que està clar és que si els altres fan tot el que puguis, el que poden, perquè no anem junts, vol dir que algú estem fent bé, no? Per tant, tot el que sigui aproximar o conjuntar candidatures, doncs fa tremolar l'adversari, vol dir que la línia d'actuació és la bona, no? Si no s'hi posarien, no?
Jo crec que la llista unitària, com ja havia dit davant d'aquests micròfons, és desitjable, seria desitjable, i a més em sembla que en una tertúlia també parlàvem d'uns timings similars, dèiem 2 anys, el president va acabar dient any i mig, però també veig que a dia d'avui és bastant impossible. Bàsicament, com va acabar la reunió al Palau de Pedralbes no ajuda gens a que a dia d'avui pugui haver-hi una candidatura unitària i com es van desenvolupar els fets fins al 9-N, que va acabar sent un èxit i que va acabar recolzant tothom, però tot, tal com es va succeir, jo crec que genera unes desconfiances que fa impossible a dia d'avui una llista unitària. I també a nivell de ciutadania i electorat, no sé si estem prou capacitats a dia d'avui per entendre doncs una candidatura on tothom hauria de ser generós, el president Mas també, president Mas també.
Home, jo va ser a dir que si cal va, la tanca.
Em sembla que seria també necessari.
Jo crec que sí que s'ho creu.
Si no ho és, doncs difícilment li pots demanar aquesta generositat a una CUP, a Iniciativa o a Esquerra Republicana. Per tant, davant d'aquest escenari, perquè tothom ho tingui clar, perquè el resultat sigui el menys inequívoc possible, perquè clar, les lectures de les properes eleccions del Parlament de Catalunya no seran d'esquerres, dretes, forces i possibles pactes, sinó seran clarament doncs, des d'un punt de vista nacional i de futur nacional de Catalunya. Per tant, han de ser llistes inequívoques, programes inequívocs, i aquí, clar, parlem d'esquerra, si s'hi vol sumar o no s'hi vol sumar, però és que poder hauríem de parlar d'Unió, també, si s'hi vol sumar o no s'hi vol sumar, amb una candidatura d'aquest tipus. Iniciativa, què farem també les dues ànimes d'Iniciativa? Per tant, no és fàcil, i per tant, desitjable la unitat, però el més clara, el més transversal possible, i que una, sigui una unitat que no ens faci perdre ni un sol vot. No ens podem permetre el luxe, doncs, de que aquella persona que no li agradi al Mas doncs no voti una llista unitària per la independència de Catalunya, i aquella persona que no li agradi en David Fernández, per posar dos extrems, no voti una llista unitària per la independència de Catalunya. Això seria un drama. Per tant, poder aquesta situació de federar unes llistes, diguem-li com vulguem, de buscar uns punts programàtics comuns, etc., no seria a priori la millor de les opcions, però segurament en aquests moments és el mal menor de com presentar la unitat.
A mi em sembla una solució raonable la que, en teoria, plantejarà l'Oriol Junqueras aquesta tarda de la llista paraigües. A mi em sembla important preservar el pluralisme. Si jo sóc votant de les CUP, a mi em costaria votar una llista encapçalada per l'Artur Mas, sincerament.
O la Pilar Rahola dins, imagina't.
Bueno, això ja seria la guinda.
Martín, però és que no són unes eleccions. El problema és que això no són unes eleccions. Això és un referèndum en el qual ha d'haver-hi una opció que sigui l'opció clara i inequívoca pel sí.
Digues, Isabel.
Però és que aquesta opció de llista paraigües permet les dues coses. Comptar els vots pro-independència i preservar el pluralisme. A mi em sembla una bona solució.
Sí, no, sí. És possible que acabi passant això, eh?
I ara, per exemple, gràcies, Toni, Iniciativa. Si jo sóc votant d'Iniciativa, m'agradaria saber
quin paraigua es portaran, no?
Quin paraigua es portaran o quina és la seva opció definitiva, no? Independència sí o independència no, o si té una posició més com el PSC de pacte amb l'Estat federalisme. Crec que s'han de definir en un sentit o en un altre.
De tota manera, això que has dit que qüestiones l'oferiment del president a no encapçalar la llista, jo estic convençut de que si demà, fixa't el que dic, la CUP, Esquerra, els nous moviments de Més i, diguéssim, conglomerats d'altres formacions, donguessin suport posant com a condició que el president no fos el cap de llista, però realment fos una llista única, no tinc cap dubte que li diria, jo la tanco.
Això no deia ahir la
Mercè Conesa.
De Democràtica,
deia no, contrari, eh?
No.
És que avui hi ha hagut ràdios que han posat els talls de Mercè Conesa i Francesc Comps i grinyolaven, eh?
Sí, no, ara tots estem...
Estaves més en la línia Francesc Comps, ara, eh? El que...
No.
Perquè a veure, què ha dit el Francesc Comps?
El president és evident que és el màxim actiu que actualment té Convergència com a partit. Per tant, la Mercè, evidentment, defensa que el principal, i és un lideratge inqüestionable. Ara bé, jo recullo el que va dir el president el dimarts passat a la conferència que jo hi era. Ell va dir, si jo he de ser l'obstacle perquè realment es produeixi aquesta unitat, jo em poso l'últim. Jo, fins ara, el president a mi no m'ha fallat i crec que és un tio que el que diu ho manté i té una coherència i el que planteja no ho diu per fer un farol, sinó que si realment la CUP, que ja és tot un... és molt dir, la CUP, Esquerra i els sobiranistes socialistes més els sobiranistes d'Iniciativa diguessin, vale, anem conjunts amb la condició de que el Mas no sigui el cap de llista, no tinc cap dubte que el president faria el sacrifici i no aniria el primer, que per això ho va dir. Però el que és difícil és la condició prèvia, que tots els altres es posin d'acord amb una llista conjunta.
Que poden ser unes eleccions en clau plebiscitària, però són unes eleccions. Després de les eleccions hi ha d'haver un debat d'investidura, s'ha d'escollir un president o una presidenta de la Generalitat, i qui ha d'encapçalar aquesta llista paraigües? La Carme Forcadell? És a dir, a veure... És,
no són unes eleccions normals, ja ho vaig dir, són 18 mesos, a la qual el que farem serà negociar i tancar el model d'estat i acabar traient les estructures d'estat.
Sí, però que no només són unes eleccions per comptar, que és que després s'ha d'escollir un president i nomenar un govern, o és unes eleccions es queden els diputats del Parlament mirant el sostre.
Està clar que unes eleccions donen lloc a un govern. I la llista guanyadora, si està recolzada o li donen suport als partits que la composen, seran els qui escolliran lògicament els membres del govern, ja siguin independents o ja siguin membres dels partits. Això sempre funciona així. El partit que dona suport al govern, aquest que seria la llista / conglomerat de partit / personalitats que donen suport al govern, per tant el govern seria reflexe d'això. L'altra cosa és que això implica moltes renúncies de diputats actuals i de càrrecs de tots els partits actuals.
Ai, que aquest és un tema sensible.
És un tema sensible. Bueno,
aquesta és la generositat que estàvem parlant.
Sí, però va dir una cosa el president que els mitjans quasi no ho han dit, que era l'última condició. De tot el que va dir que hauria de passar o que ell proposava que passés, va dir, i el finançament, o sigui, les subvencions que rebin dels resultats d'aquesta llista aniran als partits que han col·laborat. Això què vol dir? Vol dir que, evidentment, els partits tenen unes despeses, tenen uns càrrecs, tenen una gent que hi treballa, que diuen, vale, nosaltres fem el sacrifici de no ser diputats o de cedir tots els llocs del Parlament o fins i tot al govern, però clar, les subvencions, els partits, l'endemà de la independència, l'endemà de tot això, ha d'haver-hi partits. Si el que no farem serà l'anarquia política dels partits catalans. Per tant, l'última condició, que és curiós, però no s'ha reflectit gaire, és això, és que el president deia no. I, malgrat que sigui una llista pluricolori, el que sí que serà és que el finançament ajudarà els partits, perquè els partits han de continuar existint.
A veure, si el president Mas diu, bueno, d'acord, jo no encapçalo la llista, Convergència dirà, d'acord, el Mas no encapçala, però el Junqueras tampoc. Clar, les coses van així. Aleshores, qui?
Aleshores, qui? Bueno, jo crec que està clar, però...
Més d'un diputat de
Ciu... Ah, tu creus que és qui?
Ah, no, que està clar que no tindria lògica que el president renunciés i que digués, bueno, posa't el Junqueras. Però tampoc és una condició sine qua non, perquè ell no la va posar aquesta, condició. Això ja és interpretació meva.
Però aleshores, qui?
Això ja és entrar en política ficció, lo siguiente.
Deixeu-me llegir una frase que avui surt al digital e-notícies. Més d'un diputat de Ciu espera que Oriol Junqueras rebutgi la llista unitària. Ho ha explicat una font de la Federació Nacionalista e-notícies. La llista conjunta entre Ciu i Esquerra, que va proposar el president Mas, deixaria en efecte molts parlamentaris sense feina, almenys durant els 18 mesos de transició nacional.
És un drama.
És el que dèiem abans, també, mira.
No, mira.
18 mesos és el que dura la prestació d'atur.
Sí, però els diputats no tenen atur, no?
Diputat? Ah, no.
Els diputats no tenen atur.
Ho vam arreglar amb regidors, sí. Bé. Els càrrecs de govern sí que en tindrien, però els diputats...
Home, segons les enquestes, n'hi ha uns quants que també han d'anar fent currículum.
M'estàs dient que hi ha cops de colze per anar a les llistes?
Sempre, en tots els partits. Home, això és matemàtica, és... És allò, és cancel·lera antes d'entrar...
Tant els partits que pugen com els partits que baixen.
Clar. És més fàcil amb els que pugen, perquè tu vens l'expectativa de ser. No? I aleshores la gent està motivada, perquè es pensa que anirà a una llista en un lloc per sortir. Un cop està dintre, ja és el patiment és a l'inrevés, no? I es diu, ostres, que em deixarem fora, em posaran en un lloc de la llista, que no sortiré i a patir. En canvi, d'altra manera, tens la gent supermotivada fent uns moviments, com dèiem abans els socialistes, pensant que si em col·loco bé en una llista puc acabar sent membre de no sé què. Perquè al final després mires i tampoc n'hi ha per tant.
Bé, doncs ja veurem. Tinc una notícia que m'agradaria comentar. Queden 6 minuts, però segur que genera una certa polèmica. Una quarantena de veïns de la Rambla del Celler, la plaça d'Octavià, la zona de Torreblanca i la plaça d'Augusta es constituiran una associació per promoure una descentralització de l'activitat econòmica, comercial i social de Sant Cugat, una mesura amb què confien reduir l'impacte del soroll al centre. El col·lectiu, que ja actua amb el nom de Grup de Veïns contra el Soroll, també reclama allunyar els parcs infantils de les façanes dels edificis i que els autobusos apaguin el motor quan estiguin estacionats. Digues, sabia jo, Toni?
No, a veure, jo soc...
A Can Montmany fa falta població,
eh? Les parts infantils.
Jo soc veí del centre. I em podria queixar del soroll dels bars, em podria queixar del soroll del parc infantil, em podria queixar del soroll de la hípica de Can Calders quan posa la megafonia els diumenges, em podria queixar de quan fan el cross a la Pollancreda que sento el soroll des de casa, em podria queixar de moltíssimes coses i no em queixo ni d'una. Celebro tenir tots aquests sorolls a prop de casa. Perquè vol dir que a prop de casa hi ha vida, hi ha societat, hi ha negoci, hi ha infants, hi ha activitat, en definitiva. I el que faig és sortir de casa i gaudir-la.
Però descentralitzar?
Amb aquests 40 veïns, jo puc entendre que hi hagin queixes poder més fonamentades, com va ser, i n'hem parlat també, en el seu moment, la invasió de taules a la plaça Augusta. O sigui, el problema de la plaça Augusta...
Que es va resoldre, per cert.
No és que hi hagi mitja dotzena... Sí, han arribat a un acord. Que hi hagi mitja dotzena de taules, o que n'hi hagi no sé quanta. El problema és que es va donar molta màniga ampla i ara recular és complicat. Jo crec que aquests segurament tenen molta raó. Ara, el parc infantil, que concretament estem parlant, el de davant d'una botiga de productes de criatura i d'un restaurant de carn a la brasa i mongetes amb cansalada, em sembla, amb perdó, aberrant. O sigui, tots els que hem viscut al centre i hem tingut les orquestes de festa major sota de casa i els concerts del camp de futbol de Mecano i la dècada prodigiosa, doncs sabem quin és el Sant Cugat actiu, sabem de què va la història, i llavors, clar, quan sentim que es mobilitzaran per apartar un parc infantil, em sembla com a mínim escandalós. Jo crec que acabarem havent de crear una associació de veïns de Sant Cugat que truquin a l'Ajuntament, doncs, demanant coses, com funcionem realment a cop de trucada de veí, doncs, escolta, poder que ens organitzem i comencem a trucar per dir que volem el parc infantil, que volem doncs, concerts de festa major a prop de casa, que volem activitat d'entitats que no dic que sempre siguin sota la mateixa plaça, sinó que es poden anar, això que deies de la descentralització, que vagin rotant entre els diferents espais que tenim al municipi i un llarg etcètera de coses. Em sembla que hem començat a perdre el nord. I el més preocupant no és que uns veïns demanin que s'aparti un parc infantil. Per mi el més preocupant és que l'Ajuntament de Sant Cugat hagi apartat el parc infantil. Per mi això és el preocupant. I és diguéssim, el camp per córrer que els hi ha arribat a donar l'Ajuntament a aquest tipus de reivindicació.
Algun comentari?
No.
Totalment d'acord amb el que ha dit el Toni.
Home, la redistribució és un tema que està sobre la taula. Sobretot es nota per Festa Major, no? Que el centre està molt, molt atapeït i que s'han de moure les activitats. I vaja... També jo recordo que alguna vegada s'ha fet coses a Collfabà, al Parc Central i tal, i hi ha hagut queixes dels veïns i s'han tornat a situar les activitats al centre. Vull dir que...
Sí, sí.
Que quan obres joc i passes la pilota a altres zones, les queixes també hi són.
També tenim zones que han viscut molt tranquil·les durant molts anys. I a veure, en essència, a l'inici de la gestació del pacte de nit va ser una proposta justament que anava per aquesta línia, de dir, escolta, sabem més o menys quines ocupacions tenim cada any. Les sabem. Ens pot sorprendre alguna cosa, però a veure, la diada de Castellís, la de Diables, el fi de curs del no sé què, ja no dic Festa Major, Festa Tardor, aquestes grans, ho sabem, doncs preveiem un temps, comencem a fer la rotació. Tenim plaça Lluís Millet, tenim plaça Octavià, tenim plaça de l'Hom, tenim plaça del Rei, tenim Parla Marmils, tenim la Pollancreda, tenim l'Arboretum, tot això molt a prop del centre. La principal queixa, jo l'he expressat moltes vegades, és que la resposta sigui una negativa i en pitjor dels casos quan la negativa arriba a 48 hores de l'activitat. Aquest és el drama que viuen les entitats. Jo crec que si es planteja amb temps i la publicitat es fa amb temps doncs, de situar una activitat a Lluís Millet en lloc de plaça Octavià, crec que no passarà res. Absolutament res. El problema és la improvisació i aquesta sensació de toc o de truc de veí.
Sí, estic bastant d'acord, de fet, amb el plantejament aquest de dir com, és que, a veure, com gosen fer una associació que digui retirem els parcs infantils, ja fa de molt mal efecte, no? Fa d'un egoisme, i, bueno, no sé. Jo no sé encara si per estètica aquest apartat no el plantejaria.
No, però l'Ajuntament ha retirat la meitat del parc infantil. En qüestió.
Una cosa és que hi hagi elements del parc infantil que són sorollosos. Davant de l'Ajuntament hi havia una plataforma supernova que cada vegada pujava feia clonc, clonc. Jo me'n recordo que els veïns es queixaven amb raó. Perquè realment hi ha elements que dius, no cal que fotin tant el soroll. Però d'aquí a dir, no, el parc infantil no, és molt diferent. Hi ha elements que són antics i es dissenyen d'una manera i al final resulta que fan soroll.
A més, el parc infantil aquest en qüestió, ara que sóc usuari de parc infantils, no té llum. Per tant, ara l'hivern, escolta, a les 6
com el camp de futbol, que és un altre tema, no? Allò, el camp de futbol amb
ara,
els llums,
que em diguis, no, és que a les nits passa no sé què, no és problema del parc infantil si a la nit passa no sé què, són altres problemes, per tant, que s'han de resoldre per altres vies, no traient uns gronxadors i un tobogant, que em sembla...
És una mica el tema de les zones fredes, no? Que fa uns anys dèiem, no volem zones fredes amb immobiliàries i bancs, i ara no volem, ara les volem fredes, només immobiliàries i bancs, i que ningú emprenyi per les tardes o pels... Fora d'hores.
Ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Anys Araconesa, Marc Monells i Toni Ramon, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Fins la setmana que ve.
Bon dia.